RAC més 1 i Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa us ofereixen la píndola de salut amb Marc Radorta. But baby, you hardly even notice when I try to show you. Song is meant to keep you doing what you're supposed to. Waking up too early, maybe we could sleep. Make you banana pancakes, pretend like it's the weekend now. En els darrers anys, la malaltia celíaca ha guanyat protagonisme. Ens en anem a parlar més. Però per què? Hi ha dos motius principals. En primer lloc, perquè durant les darreres dècades ha augmentat el número de persones que són intolerants al gluten, especialment en edats superiors als 20 anys. I en segon lloc, perquè l'interès pel que mengem i els hàbits alimentaris ha escalat posicions en les prioritats de la nostra societat. I això també ha portat a molts supermercats i restaurants a oferir línies de producte especials per a aquestes persones. Tot plegat, sumat a un major esforç en investigació mèdica, ha visibilitzat molt més una malaltia que avui afecta aproximadament a una de cada 100 persones. I ho fa de forma que altera el seu dia a dia d'una manera rellevant. La celiaquia és una malaltia complexa de detectar i de tractar. De fet, els experts asseguren que, malgrat les noves tècniques de diagnòstic, possiblement el 70% de les persones celíaques encara no sàpiguen que ho són. I les que tenen el diagnòstic confirmat només tenen una única manera d'apaivagar-ne els efectes, que és mitjançant una rigorosa dieta sense gluten. Avui ens recepta la píndola de salut el doctor Fernando Fernández Bañares. Li preguntarem quins indicis ens poden fer sospitar que patim aquesta malaltia, com ens poden confirmar el diagnòstic i què caldrà fer a partir de llavors. El doctor Fernández Bañares és metge especialista en l'aparell digestiu d'Àptima Centre Clínic. Doctor, benvingut a la píndola de salut. Què és la malaltia celíaca?
Bueno, la malaltia celíaca és una malaltia autoimmune amb la qual l'organisme respon a una proteïna que està en els cereals, que és el gluten, apareixent una lesió intestinal que es caracteritza per una atròfia, que vol dir que s'han escurçat les vellositats intestinals. Això apareix en persones que tenen una predisposició genètica.
Quin perfil de persona és el que té més números de ser celíaca, a banda d'aquesta predisposició genètica?
Que totes les famílies de... Bueno, la malaltia celíaca, considerem que hi ha uns pacients que formen grups de risc de la malaltia. Uh-huh. Val? En principi, el grup més important és el dels familiars de primer grau, en què si mantenen la mateixa genètica, doncs el 30% podrien ser celíacs. Després hi ha una sèrie de grups de risc, entre els quals hi ha algunes malalties cromosòmiques, com el síndrome de Down. També n'hi ha malalties autoimmunes, com la diabetes mellitus tipus 1, com la tiroiditis autoimmune, hepatitis autoimmune. També després tenim els pacients que tenen clínica digestiva, a vegades es pot confondre amb un quadre de colon irritable, amb una dispèpsia funcional, que són símptomes molt crònics però i que són molt semblants, com dic, a altres malalties que no tenen, en principi, que són funcionals, no? Que no hi ha una base orgànica. I també la malaltia celíaca es pot presentar moltes vegades en símptomes extraintestinals, de manera que tenim pacients amb anèmies ferropèniques, anèmia crònica, la típica noia joveneta que es considera que l'anèmia és deguda a les pèrdues menstruals i potser és celíaca i això no s'ha diagnosticat ni s'ha estudiat. I també a vegades pacients amb osteoporosis o amb osteopènies, dèficit de fixació de la calç a l'os. Això també pot ser perquè la malaltia celíaca hi ha una malabsorció de calç i de vitamina D.
Ara parlarem dels símptomes perquè és un episodi llarguíssim en aquesta malaltia, sí, que requereix moltíssim, però la meva pregunta és: una persona neix celíaca o pot contreure la malaltia en un moment concret de la seva vida? I si és així, a què es deu?
La pot desenvolupar en qualsevol moment de la seva vida una persona que tingui una predisposició genètica. Potser al naixement no som celíacs i potser als 80 anys ens fem celíacs. Vull dir, el més normal és que es desenvolupi a la primera dècada de la vida. però també pot aparèixer després a qualsevol edat.
I això hi ha un argument amb tècnic? La... Per això s'ha estudiat? Per què pot passar això?
En
o no?
principis es pensa que bueno, hi ha tota una sèrie d'infeccions víriques que poden actuar com desencadenants i són més freqüents amb la infància, no? Però després, inclús a vegades una època de més estrès, o un embaràs i tot, doncs vull dir, èpoques més difícils i que hi ha altres motius que estressants poden fer que es desencadeni la malaltia.
Tornem al que estàvem comentant abans, perquè un dels aspectes que més dificulta la feina dels especialistes com vostè és l'enorme varietat de símptomes que provoca la malaltia. Ho he estat llegint i és una bestiesa, és a dir, n'hi ha moltíssims. Quins són els més habituals i els que ens haurien de posar més en alerta?
Clar, més que pensar en els més habituals, és que s'ha de fer de forma rutinària el que en anglès es diu un case finding, que seria traduït doncs, una búsqueda activa de casos. Això vol dir que el metge de família, quan li arribés un pacient de determinades característiques, sempre havia de pensar que pot ser celíac i demanar-li els anticossos de la malaltia celíaca. A la qual vol dir que tota anèmia ferropènica, tot pacient que vingués doncs, amb una clínica digestiva, que no és ara d'un mes, sinó que dura 6 mesos o més, símptomes crònics doncs, de mal de panxa, de distensió, de gasos, de diarrea, de digestions lentes, pesades, dificultoses, doncs, i després aquestes, qualsevol malalt que tingui una diabetis, que tingui una tiroiditis, en tots aquests casos, pues sempre, malgrat que no tingui cap clínica digestiva, s'hauria de fer demanar a la propera analítica que li facis, no cal que sigui una analítica especial, però com normalment pues, han d'anar fent controls analítics, pues, amb una analítica demanar-li una serologia de malaltia celíaca, amb la qual estaríem fent un cribatge en funció dels símptomes de tota la població que probablement té més riscos de poder ser celíaca. La celiaqueta també es pot presentar de forma asimptomàtica i per tant a tots els familiars de primer grau s'hauria de fer una serologia, a tots els nens amb un síndrome de Down s'hauria de fer una serologia. Vull dir que hem de fer una búsqueda una mica tenint en compte que hi ha una llista de circumstàncies amb les quals s'ha de buscar i això està amb els protocols de diagnòstic precoç de la malaltia celíaca que estan elaborats per al Ministeri de Salut, amb el qual pues, jo també he participat, doncs surt tot el llistat de circumstàncies amb les quals s'hauria de pensar en malaltia celíaca. No?
Aquesta serologia hem quedat que és una anàlisi de sang?
Sí, sí.
Simplement?
Simplement.
I amb aquests resultats es pot certificar que una persona és celíaca o només en un percentatge?
Si això és el positiu, probablement ets celíac.
Correcte.
Vale? Té una sensibilitat pràcticament d'un 95% i una especificitat d'un 95% o 96%.
Com el test d'embaràs, que si Val? Diu que estàs embarassat, Val. Segur que ho estàs.
Sí. Pot haver casos que tinguin la serologia negativa. Això ja és més complicat i això ja necessita un especialista. Però de totes maneres, si tens l'anticòs positiu, encara no pots fer el diagnòstic de malaltia celíaca, almenys amb l'adult. Amb l'adult és necessari fer una biòpsia intestinal. Uh-huh. Amb els nens petits, amb uns valors d'anticossos d'antitransglutaminasa que siguin 10 vegades el valor de normalitat, 10 vegades per sobre sí. del valor de normalitat, i que es confirmen amb una segona analítica amb uns altres anticossos que es diuen antiendomici, amb això es podria fer un diagnòstic sense necessitat de biòpsia.
Quin recorregut té la malaltia? És a dir, tenim clar que podem tenir uns símptomes, diríem, que ens fan pensar i ens poden fer portar a fer-nos aquestes proves, però un cop ja està certificat, si no féssim res, podria anar avançant, pot anar creixent, es queda només amb molèsties o es pot complicar la cosa?
No, la malaltia celíaca no tractada pues, implica un risc molt més alt de tenir malalties autoimmunes, de tenir pues, osteoporosis i fractures òssees i també de poder desenvolupar alguns tumors intestinals, un linfoma, un intestinal, inclús alguns adenocarcinomes pues, de que no siguin de Budiprin, que poden ser d'esòfag, de colon, etc. Per tant, té un risc de malignització i per tant també un risc de mortalitat.
Per tant, estem parlant de càncer, eh? Sí. És a dir, que pot desencadenar un càncer, una celiaquia no tractada, diríem.
No tractada i d'anys d'evolució.
D'anys
sí.
d'evolució. Per tant, és una cosa que ens hem de prendre seriosament, no és una cosa bueno, que puguem deixar.
A més, probablement hi ha molta gent pues, que podria tenir símptomes lleus, però també poden donar símptomes de cansanci, de fatiga, de dificultat de concentració, de dèficits cognitius, i etcètera, que són coses que potser passen molt desapercebudes, sí. però que estan i que si, quan tu comences a fer una dieta sense gluten, de cop notes un canvi important de coses que t'hi dius, anda, però si això jo pensava que ja era així, no? I abans te n'adones que es pot viure d'una altra manera.
Clar, clar, clar. I a més el que pot passar també és que potser la persona vagi a un especialista que no és el que toca, no? És a dir, perquè els símptomes que té no li sembla que puguin venir d'aquí i que acabi anant, no sé, a una persona especialista en una altra àrea.
Al final jo penso que passa molt per al metge de família, que és el que acaba veient els pacients en un moment determinat o un altre, i el que pot pensar, home, amb aquesta persona la malaltia celíaca no està descartada i amb tot aquest context s'hauria de descartar. Després ja vindrà l'especialista. Els especialistes a vegades es venen als pacients més complicats, els que tenen més clíniques, etc. Si, clar, si tenim un senyor, una persona que té un quadre de mala absorció, que té dèficit de totes les vitamines i té clarament una alteració nutricional, i a més té un quadre de diarrea, vull dir, aquests casos normalment pràcticament no es veuen, però alguna vegada en trobem algun. Uh-huh. Aquest ha de diagnosticar l'especialista, probablement. Però hi ha molts casos que la sospita inicial l'ha de fer el metge de família.
I es pot curar d'alguna manera?
No tenim una cura definitiva d'aquesta malaltia. Si tu fas la dieta sense gluten i treus el que fa la lesió, pues tu tens una esperança de vida normal i en principi estàs curat, no? Però has de fer la dieta estricta sense gluten tota la vida.
No hi ha un medicament que et puguis prendre?
No,
o una intervenció o algun tractament?
S'estan fent estudis en aquest moment amb fàrmacs que probablement ajudaran a les persones que amb la dieta sense gluten no acaben d'estar bé del tot, però igualment hauràs de fer una dieta sense gluten estricta, vull dir que és un tractament complementari de la dieta. Encara no tenim res ni cap tractament farmacològic que substitueixi al fer una dieta estricta.
I entenc que aquesta dieta l'hauràs de fer per sempre, és a dir, que en el moment en què la deixessis de fer et tornaria la malaltia,
tornaria a aparèixer la lesió intestinal. A vegades ens trobem pues, amb nens que fan com una, el que diem una lluna de mel cap a l'adolescència, en què sembla que estan bé i que poden tornar a menjar gluten i com si això ja s'hagués passat. És una falsa seguretat. Normalment no trigaran gaire, potser un any o dos anys, en tornar a desenvolupar la malaltia completament. I això ho hem vist moltes vegades, no?
Parlem del gluten per saber com hauria de ser aquesta dieta que estem comentant que s'hauria de seguir. Per tant, què hauríem d'evitar menjar?
El gluten és una proteïna que està amb els cereals, amb el blat, amb l'ordi, a la civada i al sègol. Hem d'evitar aquests cereals quan fem una dieta sense gluten. Hi ha altres, pues, tant l'arròs com el blat de moro, com el blat serraí, la quinoa, el sorgo, tots aquests no tenen gluten i podem utilitzar-los, no? Per tant, els aliments naturals, tipus carn, peix, pollastre, les verdures, les fruites, les llegums, la llet, els ous, tot això no en té de gluten.
Perdona, un parèntesi, eh? Un animal que hagi estat alimentat amb productes amb gluten...
No passa res. El problema ve amb tots els aliments processats. La carn fresca no té gluten, però una hamburguesa pot tenir gluten, un frankfurt pot tenir gluten, un embotit pot tenir gluten. Una oliva normal no té gluten, però una oliva farcida, potser amb aquest farciment, potser que ja porti gluten. Vull dir que nosaltres, la indústria fa servir l'harina, sobretot l'harina de blat, en moltíssimes circumstàncies, a vegades pues, per millorar el sabor, per una textura més agradable, però això fa que molts aliments pues, que pensarien que naturalment no tenen gluten, quan la indústria els processa, pues, sí que en tenen. Per tant, s'han de llegir molt bé les etiquetes. Avui és obligatori per llei que ha d'estar les etiquetes, posat si contenen o no contenen gluten. El celíac el que pot prendre és el que diu no conté gluten. El que diu baix contingut en gluten no li va bé tampoc. No. Val? I això a vegades dona una falsa seguretat o porta engany. Jo que sé, hi ha aliments després que venen marcats com sense gluten, com la llet. Llavors, clar, si el celíac va comprar una llet que diu sense gluten, es pensarà que totes les altres llets que no posa res, doncs en tenen, i no és veritat. Totes les llets, la llet no porta mai gluten, no? El que pot portar gluten és un postre làctic que ja està elaborat i aquest podria portar, no?
Clar, això també és un problema en els restaurants, jo estic pensant, és a dir, perquè una cosa és el que anem al supermercat, nosaltres sí que tenim com una gran capacitat per llegir les etiquetes i per després decidir què comprem i què mengem, però quan anem a un restaurant primer hem de saber com està cuinat allò i a més on està cuinat, perquè em sembla que per fer-ho bé hauríem de tenir com dos obradors, no? Un en el que treballen els productes amb gluten i l'altre sense gluten, és així?
Sí, efectivament. I normalment pues, aquests tipus de restaurants tenen una certificació de l'Associació de Celíacs de Catalunya o de la Federació d'Associacions de Celíacs d'Espanya amb la qual pues, tu pots anar tranquil amb aquí al restaurant, no? I amb això pues, van passant uns controls de qualitat periòdics i és l'única manera d'estar segur. A més, en parlarem potser també després, amb el boom de la dieta sense gluten, sí, com una dieta saludable, com si fos una dieta vegana, etc. Doncs hi ha molts restaurants que oferten una dieta sense gluten, però que sense aquests controls de qualitat. La gent que va allà i que perquè li agrada fer una dieta sense gluten, doncs no tindrà cap símptoma, li sentarà perfecta, i amb el restaurant pensaran que ho fan molt bé. Però si va un pacient celíac, probablement després tindrà símptomes i es trobarà fatal. Això també és un problema.
Parlem d'això, precisament, aquesta idea que el gluten és dolent, jo crec que ha portat a moltes persones que no són celíaques a fer potser una dieta sense gluten. Això és bo o és dolent?
Mira, avui en dia hi ha dues malalties que estan induïdes pel gluten. Una és la malaltia celíaca i l'altra és la que es diu la sensibilitat al blat no celíaca. El gra de blat, a més de portar gluten, porta altres proteïnes que podrien provocar també una resposta immunològica, que pot provocar una lesió molt lleu al budell, que podria donar símptomes, però també, a més, porten carbohidrats, que són fructans, que els fructans doncs, no es digereixen bé, no els absorbim, arriben al colon i la flora bacteriana els fermenta, i això dona gas, dona mal de panxa i pot donar diarrea. Si la malaltia celíaca és un 1% de la població, es considera que els sensibles al gluten són més o menys un 6%. Però resulta que, per exemple, als Estats Units hi ha un 20% de la població doncs, que fa una dieta sense gluten i l'ha triat com una dieta de moda, saludable, etc. I això s'ha convertit en un negoci multimilionari, de bilions de dòlars. En la qual doncs, la indústria alimentària doncs, ha començat a treure quantitat d'aliments sense gluten per a cobrir aquesta oferta. Molts d'ells probablement potser no compleixen els requisits que necessitaria un pacient celíac, amb la qual també aquí a vegades hi ha problemes. I no és veritat que sigui una dieta més saludable. Si tu abuses de bulleria o de pastisseria sense gluten, pues et passa el mateix que si abuses de bulleria o pastisseria normal. Pues tindràs problemes pues, perquè
el
treure el gluten perquè allò sigui agradable al gust, li han tingut que afegir molt més greix i molt més carbohidrats que no són bons per la salut. Amb la qual això és fals, que sigui una dieta que sigui més saludable, no? Passa que hi ha tota una sèrie de famosos, etc., doncs que hem dit que feien dieta sense gluten i això s'ha convertit una mica en una moda.
Per tant, el gluten no és dolent, és dolent per segons qui, que és gent que no el tolera, no? I que el seu cos reacciona malament a aquest gluten. Però si no és el cas, és millor fer una dieta normal, baixa en greixos, baixa en sucres, baixa en sal, però normal.
Als celíacs recomanem fonamentalment la dieta de productes naturals, que no estàs menjant molts productes d'aquests manufacturats i elaborats per la indústria, sabent que un dia pots prendre una magdalena sense gluten, una galeta sense gluten, però no pots abusar d'aquests productes perquè saps que probablement podrien tenir efectes perjudicials de tipus cardiovascular amb el temps.
Clar, perquè això és una altra cosa que li volia preguntar. En el cas de les persones que són celíaques, si un dia es mengen un producte que té gluten, és automàtic que després es troben malament o depèn una mica del grau d'afectació individual que té cadascú d'ells?
Depèn del grau de sensibilitat de cadascú. I això pot ser que hi hagi persones que d'entrada no tinguin cap símptoma i diguin, ah, mira, això no provoca molèsties i que comencin a menjar més gluten, a fer més...
Sí, no ser tan estrictes.
Més transgressions de la dieta, això acabarà provocant una atrofia de bilositat si al cap d'un temps, que pot ser un mes, dos mesos, tres mesos, tornarem a estar malament i no és bo, no? També hem vist que hi ha persones que potser són que comencen a ser celíacs, potser es diagnostiquen a partir dels 30 anys, una mica més grans, en què la dieta sense gluten intencionalment estricta pues aconsegueix tan sols un 50% que desaparegui l'atrofia de bilositats. I pensem que aquestes persones són més sensibles a quantitats molt petites de gluten, que a vegades, per molt que intentis fer una dieta superestricta, potser estàs menjant gluten en quantitat de mil·lígrams cada dia, sí, i que amb aquestes persones això podria ser suficient perquè no acabessin de normalitzar la biòpsia. Seria fantàstic que poguessin tenir algun fàrmac i substituir la dieta, no? Però això sembla que de moment no hi ha res. No
sí,
hi ha
perquè,
cap vacuna, ni hi ha cap... moltes coses que s'han provat, ni cap ha pogut substituir completament la dieta sense salut. També hem de tenir en compte que els medicaments, els fàrmacs, tenen efectes secundaris i, clar, la dieta és que no té cap efecte secundari.
Bé, n'hi ha un, que és el de la butxaca, perquè la dieta sense gluten no és barata. De fet, hi ha fins a 16 països europeus que donen ajuts econòmics, d'una manera o una altra, a les persones que se les ha diagnosticat la malaltia, si bé en la majoria de casos estan orientades a persones menors de 16 anys, aquestes ajudes. Creu que seria necessari implementar polítiques d'aquest tipus al nostre país?
Segur. la cistella de la compra del pacient celíac és com 3 vegades més cara que d'un pacient que fa una dieta normal amb gluten, no? I que moltes vegades en una família celíaca hi ha més d'un membre de la família que és celíac, a vegades inclús 3 o 4.
Clar.
Amb la qual això pot sortir caríssim. Amb aquests països europeus no tan sols, vull dir, la majoria de les ajudes són als menors de 16 anys, però també hi ha moltes ajudes a persones de més de 16 anys. I les ajudes poden ser ajudes econòmiques, però també poden ser pues, que descomptes a la declaració de la renta, etc. I no tan sols a Europa, països com a Sud-amèrica, pues, també n'hi ha, jo que sé, Argentina, Xile, que hi ha ajudes d'aquest tipus, no? I a Europa, pues, països com a Xipre o com Malta, o per algun país de l'est, pues, hi ha ajudes per fer una dieta celíaca. Potser és una malaltia freqüent, i mentre totes les malalties normalment tenen un tractament farmacològic amb el qual tu pots obtenir un descompte si estàs afiliat a la Seguretat Social, no? Que és d'un 40% del preu dels medicaments, i en canvi per la dieta sense gluten, que seria l'únic tractament que tenen els celíacs, doncs no hi ha cap tipus d'ajut econòmic, no?
Uh-huh.
I això, pues, les associacions de celíacs, les associacions de pacients, pues fa molt de temps que estan pues, lluitant per aconseguir algun tipus d'ajuda, inclús a través del Defensor del Poble, però això sembla que de moment el nostre país encara està completament aturat.
Déu-n'hi-do. Si li sembla, anem a fer una mica resum de tot el que hem dit perquè a la gent li quedin clares una mica les idees principals que hem comentat en aquesta píndola. La celiaquia, hem dit que és una malaltia autoimmune que afecta sobretot a l'aparell digestiu i que ve desencadenada per diferents motius, però bàsicament pel consum de la proteïna que porta el gluten, que els perfils més habituals són aquelles persones amb predisposició genètica, per tant, aquelles persones que tenen algun avantpassat especialment directe de primer grau que ha patit la malaltia, que la malaltia es pot desencadenar. És més freqüent que passi durant la infància, però es pot desencadenar en qualsevol moment de l'any i encara no es té ben clar exactament quin és el motiu que la pot desencadenar. Que els símptomes més habituals, n'hi ha de tot tipus, però bàsicament qualsevol tipus de trastorn que afecti la nostra, bueno, doncs el nostre aparell digestiu, doncs és susceptible de ser fruit d'aquesta celiaquia, tot i que també hi ha altres aspectes com l'osteoporosi, per exemple, que ha comentat. El tema del diagnòstic es fa a través principalment de dues proves. Una primera prova, que és aquesta serologia, que és un anàlisi amb uns paràmetres concrets, molt orientats a detectar aquest tipus.
Una analítica de sang normal i corrent.
Una analítica de sang, i que en tot cas, si allà es dona positiu, normalment s'acaba refrendant amb una biòpsia, en el cas dels adults.
La biòpsia intestinal es fa per endoscòpia, que això no ho hem comentat, l'endoscòpia es fa amb sedació, vull dir que normalment pues, el pacient no se n'adona de res, són 2 minuts, és molt... De cop es desperta i diu, ja està, ja m'ho he fet la prova, vull dir que en el fons no és... avui en dia no la podem considerar ni una prova invasiva, en el sentit de que el pacient passés una estona desagradable, perquè no és així en absolut, no?
Correcte. I hem dit que ara mateix no hi ha un tractament mèdic que no sigui la dieta sense gluten i que, per tant, la recomanació doncs, és que un cop certificat el diagnòstic doncs, que la gent segueixi aquesta dieta i la segueixi de manera estricta perquè si no s'acabarà trobant malament, i hem dit que és una malaltia que si no es tracta pot acabar fins i tot desencadenant càncers i situacions crítiques. I finalment, doncs, unes recomanacions tant per les persones celíaques com per les no celíaques, sobretot per les no celíaques que evitin aquesta dieta si no és que tenen la malaltia, perquè al cap i a la fi també els pot comportar altres efectes col·laterals que potser no han previst, enduts per una moda doncs, que sembla últimament. Ah, i hem acabat realment apuntant al tema de la necessitat que hi hagin ajudes per compensar aquest sobrecost que té la dieta per celíaca sense gluten, que pot arribar a ser 3 vegades més cara la cistella de la compra que la d'una persona o una família normal. Més o menys, jo crec que aquestes serien les idees bàsiques que hem tractat.
Sí, sí.
Doncs, doctor Fernández Bañeres, li agraeixo moltíssim que ens hagi acompanyat, que ens hagi explicat totes aquestes coses sobre la celiaquia. Segur que tenim al nostre voltant algú que pateix aquesta malaltia i l'esperem un altre dia a la Píndola de Salut.
Moltes gràcies a vosaltres.